Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Benvingut al programa L'Hemicicle. Finalment, el Parlament ha aprovat aquesta setmana els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Creu que això dona oxigen al govern per afrontar amb tranquil·litat la segona part de la legislatura?
Bé, nosaltres sobretot pensem que dona oxigen a la ciutadania de Catalunya, perquè els pressupostos permeten endreçar i prioritzar bé uns recursos que a més creixen molt respecte als pressupostos del 2023 pels serveis públics, per les infraestructures, per les inversions, en definitiva per la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Són uns pressupostos que destinen 3 de cada 4 euros a les polítiques socials, a reforçar l'estat del benestar. Això seria una de les dades més rellevants?
Sí, és veritat que per raó de les competències que tenim, el gruix de la despesa i de la inversió és en matèria social, però a la vegada també creix força les inversions, no? I per tant també inversions en infraestructures, i en general jo crec que suposarà una millora del conjunt dels serveis públics.
Seran els últims pressupostos d'aquesta legislatura, tenint en compte que el 2027 i el 2028 són anys electorals?
Bé, no té per què. En tot cas, són una eina molt important i nosaltres no renunciem a parlar-ne amb els grups parlamentaris amb els que ens hem pogut posar d'acord ara, i també parlar amb tots els grups parlamentaris que han manifestat d'una o altra manera un interès en tenir coses a dir respecte a les prioritats d'inversió a Catalunya.
En cas, però, que no es poguessin negociar uns nous pressupostos, aquests comptes del 2026 serien una eina per poder esgotar la legislatura?
Nosaltres estem absolutament decidits a governar pel conjunt del mandat, com és el que hauria de ser habitual, i pensem que es donen les circumstàncies perquè això sigui així.
Amb els pressupostos ja aprovats, Esquerra i els Comuns han advertit que ara comença una nova etapa d'exigència al govern perquè compleixi els acords d'investidura. Alguns d'aquests acords, però, no depenen només del PSC, com per exemple el nou model de finançament autonòmic que s'ha d'aprovar al Congrés. Com poden garantir que es compliran aquests acords?
Nosaltres treballem per complir tots els acords, tant els d'investidura com els que tenen a veure amb el pressupost, i de fet ja n'hem anat complint força dels acords d'investidura. Pel que fa, per exemple, a la quitança del deute autonòmic, la quitança del FLA, que és una quitança parcial, això s'haurà de votar a les Corts Generals, i demanem responsabilitat a totes les formacions polítiques, però especialment a totes les formacions polítiques catalanes. I pel que fa al nou model de finançament, és exactament el mateix. Creiem que el model que s'ha acordat entre el govern d'Espanya, el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana és un bon model, un model en el que s'injecten més recursos al sistema, en el que Catalunya, evidentment, hi surt guanyant, però no hi surt perdent ningú, i que, per tant, el poden votar una àmplia majoria dels diputats i diputades a les Corts Generals. També, evidentment, demanem a Junts que faci un esforç per ser responsable en aquesta qüestió, perquè, a més, votar a favor d'aquest model de finançament no implica una renúncia a cap dels seus postulats. No els estem demanant això. El que els estem demanant és que facin possible que arribin 4.700 milions d'euros addicionals, que és el que s'espera que rendeixi en el primer any aquest nou model de finançament.
El nou model de finançament autonòmic encara s'ha de començar a tramitar al Congrés. Abans ho hauria de validar un Consell de Política Fiscal i Financera. Aquest Consell de Política Fiscal es farà abans de l'agost.
La veritat és que jo no li puc dir, no ho sé, quina és l'agenda que preveu el govern. Nosaltres estem treballant, i el govern de la Generalitat està treballant, perquè tot sigui el més aviat possible i, per tant, per fer efectiu l'abans possible els acords.
Un altre dels acords que han tancat en aquest cas amb els Comuns a canvi del seu suport als pressupostos és la regulació de la compra especulativa d'habitatge. La llei per regular-ho es podrà aprovar aquí al Parlament abans de l'agost.
Nosaltres estem treballant amb la velocitat que permeten els temps parlamentaris. Es va votar, com saben, a la Junta, que això pogués tramitar-se amb lectura única, i nosaltres hi vam votar a favor. Per tant, afavorim tant com podem tant la qualitat dels treballs parlamentaris com el fet de que es puguin fer amb la major celeritat possible.
Com van les negociacions sobre aquesta llei tant amb el Sindicat de Llogateres o amb Esquerra?
Bé, nosaltres n'estem parlant primerament amb els Comuns, la proposició de llei que han estat parlant, però també, òbviament, amb altres socis parlamentaris, i el govern té interlocució, evidentment, amb altres actors socials, com puguin ser el Sindicat de Llogateres. Les converses, penso, van raonablement bé, i hi ha un interès comú en que l'habitatge serveixi pel que ha de servir, que és perquè hi visquin les famílies.
El govern de Pedro Sánchez també vol aprovar els pressupostos de l'Estat, però el Congrés ho té molt més difícil. Sense pressupostos, creu que Sánchez podrà esgotar la legislatura?
El president Pedro Sánchez ha expressat la seva voluntat de presentar uns pressupostos. Em sembla que és bo també poder explicar al conjunt del país, també a la cambra, quines són les prioritats, quin és el programa polític del govern, i nosaltres fem una apel·lació novament a la responsabilitat de tothom. També ha dit el president Pedro Sánchez que les eleccions seran el 2027, que és quan correspon, i per tant a ell és a qui correspon la facultat de decidir quan es convoquen.
Parlant de Pedro Sánchez i del PSOE, cada setmana coneixem noves imputacions. En el cas Leire Díez, l'Audiència Nacional, per exemple, ha imputat aquesta setmana la directora de la Guàrdia Civil i la presidenta de la CEPI. Vostè veu impensable que Pedro Sánchez pugui acabar investigat?
Miri, no sé què pot passar. El que sí que sé és que els socialistes el que estem fent és actuar amb fermesa davant dels casos de corrupció que puguin haver afectat a persones amb responsabilitats o properes al Partit Socialista. I a més estem explicant molt en els darrers mesos que pensem que l'actitud de cada partit front a la corrupció s'ha de mesurar no tant per com acusen a altres com per com actuen quan hi ha algun cas que els pugui resultar proper. Des d'aquest punt de vista, nosaltres, òbviament, lamentem que hi hagi hagut un trencament de la confiança cap a la ciutadania. A més, ens sembla que la corrupció és una xacra que afecta molt al funcionament d'una democràcia perquè erosiona la confiança en les institucions i en els representants públics. Però també ens sembla que hi ha clarament una operació de setge per tots els mitjans contra aquest govern i que hi ha molts temes que cal que s'aclareixin. Per tant, cal que la justícia faci el seu camí, cal que s'aclareixin els fets i també hi ha molta gent que està jugant amb falsedats i amb bulos.
Vostè veu possible una entesa de Junts i el Partit Popular per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa?
Això li haurien de preguntar tant a Junts com al Partit Popular. El cert és que són dues formacions conservadores que en qüestions fiscals, econòmiques, fins i tot socials, en temps passats no tan antics, s'havien posat d'acord. I veiem que bé, hi ha hagut alguns moviments d'intent de seducció del Partit Popular cap a Junts. La veritat és que Junts hauria d'explicar molt per què una aritmètica parlamentària en què necessàriament entren PP i Vox és millor pels catalans i les catalanes. En tot cas, mentre el Partit Popular manté recursos contra la llei orgànica d'amnistia, manté polítiques a Aragó, a Balears i al País Valencià i també a Catalunya contra el català, que ha fet com ha fet històricament campanyes catalanòfobes com la que va fer contra l'Estatut d'ara fa 20 anys, etc, etc, perquè això hauria de ser millor que una majoria progressista i plurinacional, no? Però en qualsevol cas, quan semblava que hi havia alguna aproximació d'aquestes característiques, ha vingut el senyor Aznar, no? Que sembla que encara és el factotum dins del Partit Popular, i ha dit que per aquí no? Que una majoria nacional, crec que ha dit.
Junts per Catalunya ha acusat el president Illa de governar amb arrogància, tot i no tenir majoria absoluta. És impossible que el PSC s'assegui a negociar amb Junts durant aquests 2 anys que queden de legislatura?
En absolut, però és que en les ocasions que hi ha hagut perquè arribéssim a acords és Junts que no ha volgut, sense anar més lluny, el Pacte Nacional per la Llengua, que jo torno a aprofitar per demanar que s'hi sumin, perquè em sembla que el català necessita dels esforços de tothom i de la suma de tothom per afrontar els reptes que té ara i en el futur, no? Però és que Junts ha decidit fer una oposició de no a tot i després es queixa, sovint es queixa de que està en un racó o de que els tractem com si estiguessin en un racó en els que s'hi han posat ells sols, perquè a més estratègicament també resulta difícil per qualsevol observador, sens dubte per mi, entendre com poden estar a la vegada festejant amb les idees i les polítiques d'aliança, potser per por a la competència electoral, i alhora amb el Partit Popular, no? A les Corts Generals. En fi, ja se'n sortiran, espero, però no els esperarem. És a dir, nosaltres dialoguem amb tots els grups parlamentaris i crec que no és propi d'algú a qui es titlla d'arrogant el haver acreditat capacitat d'acordar tant per una investidura com per uns pressupostos i que estem arribant a acords a tots els nivells, no? Per tant, en fi, entenc que hagin de dir alguna cosa per explicar per què voten que no aquests pressupostos, però sens dubte no és pel contingut dels pressupostos.
A l'agost farà 2 anys que Salvador Illa va arribar a la presidència de la Generalitat. Hi haurà remodelació de govern a l'equador de la legislatura?
Jo no tinc cap notícia en aquest sentit. En tot cas, la composició del govern és una facultat que correspon exclusivament al president. El govern està funcionant, està governant, s'estan prenent moltes decisions que feia temps que s'haurien d'haver pres, s'estan desbloquejant projectes, infraestructures, i jo crec que en aquesta segona part de la legislatura es començarà a veure molt més per part dels ciutadans i les ciutadanes com aquelles decisions que es van prendre a l'inici de la legislatura o s'estan prenent ara tenen un impacte sobre el territori i sobre la vida quotidiana.
Quins són els reptes del PSC per aquesta segona part de legislatura?
Bé, jo crec que en el fons ho hem estat comentant, acabar de desplegar, d'implementar els acords d'investidura i també poder desplegar aquest projecte de pressupostos que és un projecte ambiciós i que requereix, diguem, posar en marxa moltes polítiques públiques.
Canviant totalment de tema, aquesta setmana el president Illa ha admès que potser va ser precipitat retirar els peatges de l'AP7 davant l'alta sinistralitat que hi ha en aquesta via. Què en pensa vostè sobre això?
Jo el que penso és que cal que mirem el conjunt de les infraestructures de Catalunya, les viàries, les ferroviàries, les portuàries, les aeroportuàries, per atendre no només a les necessitats que tenim avui, sinó també a les que podem projectar de cara al futur. I això té també bastant a veure amb la política d'habitatge, no? Quan un pensa que hi ha un dèficit d'habitatges a Catalunya, que es pot xifrar, alguns informes parlen del voltant de 200.000 habitatges, també cal pensar on van, i quan es pensa on van, també cal pensar en el transport públic i també en les infraestructures pel transport privat que són necessàries. Per tant, des d'aquest plantejament, que és el que fa el govern i des del Departament de Territori, de conjunt, cal reforçar els serveis de transport públic col·lectiu, en primer lloc, i en segon lloc, amb les infraestructures viàries, cal fer les inversions necessàries per mantenir-les no només operatives, sinó eficaces, no? La reflexió sobre l'AP7, crec que, diguem, el que hem de fer és aconseguir que operi en conjunt amb altres infraestructures, aconseguir fer polítiques que evitin la seva saturació, intentar traslladar tot el que puguem al transport de mercaderies cap a altres modalitats de transport, que no sigui el transport per carretera, i certament hi ha hagut grups que en aquest debat, en aquest mateix ple, han fet algunes propostes. Doncs són benvingudes les propostes tant dels grups parlamentaris com de la societat en general per veure com ho fem per descongestionar-ho.
Ens endinsem ara en el terreny ja més personal i demano si pot contestar en respostes al màxim de breus possible. Té previst fer algun viatge aquest estiu?
Viatge? Vaja, vaig al Pla de l'Estany. No sé si se'n pot dir viatge, vaig a la vora. Sí, estaré una setmana pel Pla de l'Estany.
Què s'enduria a una illa deserta?
Els mitjans per sortir-ne.
Amb quin mitjà de transport acostuma a venir al Parlament?
Acostuma a venir a peu, i si no, amb metro, amb la línia vermella.
Té pis de lloguer o de propietat?
De propietat, des de fa relativament poc.
Sabem que li agrada molt caminar per la muntanya. Li serveix per desconnectar aquestes passejades de la política i del Parlament en general?
Van molt bé per aclarir idees i pensaments, per endreçar-los, sí. Ho recomano a tothom, caminar. Així, no només per salut, sinó també per salut mental.
Si hagués de triar 2 adjectius que el definissin bé a vostè, quins triaria?
Ostres, sóc el pitjor jutge de mi mateix, no ho sé. Sóc una persona determinada i tenaç.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
Doncs repeteixo, que s'acabessin els conflictes armats que tenim al món en aquest moment, que estan afectant molt greument, no només a la gent que els pateix més directament, sinó al conjunt de la gent que vivim al planeta.
Ferran Pedret, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
Fins aviat.